Ràdio Estel. Són les 6 de la tarda.
Avui és festa. Un comentari d'actualitat a càrrec de mossèn Jaume Aymar, director de Ràdio Estel i Catalunya Cristiana.
Déu vos guard, amics. Avui és festa. Al monestir de Montserrat, a la porteria monàstica i en horaris d'atenció al públic, es pot veure una exposició dedicada al cardenal Anselm Benia Albareda, que fou monjo del monestir, bibliotecari al Vaticà i que col·laborà amb quatre papes, Pius XI, Pius XII, Joan XXIII i Pau VI. El mateix Albareda explicava: jo era un noiet de 7 anys que desitjava ardentment entrar a Montserrat a formar part de l'escolania, però una mala caiguda m'ho impedí. Crec que aquest episodi obria en mi un anhel cap al monestir més profund i conscient, que pogués ser precisat com a vocació benedictina. Avui puc judicar la magnitud del do que em fou concedit per la providència, recordant les grans ànimes i la intensa atmosfera espiritual enmig de les quals vaig viure la meva joventut. Hi havia un home simple i profund, rigorós i patern, un sant que conduïa el monestir, l'abat Antoni Marcet. Ell, amb el nou impuls cultural que donava la comunitat, m'encaminant als estudis històrics i per això m'envià a Roma a cursar paleografia. El resultat d'aquests estudis semblà portar-me bastant lluny dels motius per què els havia empresos, ja que el cardenal Gasquet em cridà a col·laborar en el pla paleogràfic a l'edició de la Vulgata, que havia encomanat a l'Institut de Sant Jeroni. Situat en el camp bíblic, l'abat Marcet volgué que hi anés a fons, i llavors em foren atorgades la gràcia i la joia de freqüentar l'École Biblique de Jerusalem, sota la direcció de persones com Lagrange, Vincent, Abel. Una altra vegada, però, els meus camins no són els vostres, del profeta Isaïes, perquè en retornar de Palestina vaig ser enviat a Friburg per seguir de nou l'orientació cap a la història al seminari del professor Finke. Aquesta mostra sobre el cardenal Albareda, que començà a Badalona i que ara s'ha enriquit amb noves peces de l'abadia, dona a conèixer al gran públic aquest monjo universal. Que tingueu una bona festa i un bon any.
Ràdio Estel.
Aquest Nadal a taula us convidem a mantenir vives les tradicions. Assaboriu els fuets, les llonganisses, els bulls i les botifarres d'Embotits Ubac. 5 generacions i 100 anys fent la famosa llonganissa d'Organyà. Embotits Ubac, l'autèntic embotit de muntanya. De dilluns a divendres a les 6 de la tarda, el Mirador de l'Actualitat. Un diàleg plural i obert per explorar tot allò que passa i els seus perquès. Una mirada al món social, polític, econòmic, cultural i religiós en una tertúlia diferent i sense estridències. El Mirador de l'Actualitat. De dilluns a divendres a les 6 de la tarda a Ràdio Estel.
Ràdio Estel.
Temps de diàleg, un espai de saviesa on desvetllem i ens apropem a les diverses tradicions religioses presents a casa nostra.
Hola, bona tarda, amics i amigues. S'acaba un any civil, un any que podríem considerar a nivell interreligiós el final d'una etapa que dona pas a aquesta propera mitjanit, si Déu vol, a l'inici d'una altra. Sovint en aquest espai hem parlat, per exemple, del començament de l'any per als jueus, per als musulmans, de l'inici de l'any xinès, tot i que això no ben bé sigui religiosament, sinó més nacional, perquè totes les creences tenen aquestes fronteres convencionals que posem als éssers humans a una realitat com és la del temps, que de fet no en té de fronteres. Una reflexió molt important aquesta, en un dia més interreligiós que mai, perquè, per exemple, aquí a Catalunya tots convenim que avui s'acaba un any i demà en comença un altre, tot i que jueus, musulmans, sikhs, cristians de diverses tradicions, de vegades posin els límits en altres moments. Farem balanç d'aquest any 2017 per a l'editorial interreligiosa Fragmenta. Ens acompanyarà el seu màxim responsable, Ignasi Moreta, que sempre ha defensat aquest projecte nascut l'any 2007 com la manera de publicar temàtica religiosa sense cap confessionalitat concreta i oberta a totes les tradicions. Parlarem del que ha estat aquest any de celebració del desè aniversari i també del que pot ser l'any vinent, amb algunes novetats importants, per exemple, la celebració de l'any Pàniker, coincidint amb el centenari del conegut sacerdot catòlic, però interreligiós amb l'Índia, sobretot, i amb l'hinduisme, Raimon Pàniker. D'això parlarem avui i també d'unes peces musicals que ha composat David Prades. Les coneixerem en els últims minuts del programa d'avui. Es diuen Umbilical i són un cant al naixement de la vida. Naixement com l'any 2018, que estem a punt de començar. Salutacions del Toni Huguet a les vies de so i de qui us parla, l'Ignasi Miranda. Comencem.
Temps de diàleg, una proposta per compartir l'experiència religiosa.
Fragmenta va néixer com un projecte editorial per publicar temàtica religiosa sense confessionalitat, és a dir, de manera oberta, com dèiem abans, a totes les creences. Volem analitzar aquest any de commemoració del desè aniversari i comentar igualment com està ara mateix Fragmenta amb el seu editor, Ignasi Moreta, també professor de literatura catalana a la Universitat Pompeu Fabra. Bona tarda, bon Nadal, podem dir també, i bon any 2018.
Bona tarda, Ignasi.
Com estem?
Molt bé.
Com va ara mateix Fragmenta, un cop ja ha superat el desè aniversari?
Sí, doncs efectivament, si fem una mica de balanç, vam començar aquest projecte amb ganes de normalitzar el fet religiós en el món cultural, civil, normal, és a dir, la religió no és una cosa de monges i capellans, és una cosa que, evidentment, les persones religioses hi tenen molt a dir, però també les hem d'estudiar i parlar-ne des de diferents angles, des de diferents perspectives, no només des d'un angle confessional. I això que fa 10 anys ho vam defensar, ho vam explicar, etcètera, etcètera, crec que passats 10 anys podem estar contents que això s'ha entès molt bé. Se'ns han obert moltes portes, el que fa Fragmenta arriba a totes les llibreries, arriba a tots els mitjans de comunicació. Crec, modestament, que d'alguna manera hem contribuït a normalitzar el fet religiós com un fet cultural més, i això crec que és positiu.
En aquest sentit s'ha assolit un dels principals objectius, tot i que això no s'acaba mai, és a dir, sempre hi ha nous projectes oberts, i el llibre, gràcies a Déu, continua sobrevivint. Altres impactes.
Sí, evidentment, anem... La vida et porta a mil coses, no? Jo ara, per exemple, estic molt entusiasmat precisament amb l'any Pàniker. L'any que ve, l'any 2018, celebrem el centenari del naixement de Pàniker. Certament una figura fonamentals, com comentaves, el sacerdot catòlic, al mateix temps obert a altres tradicions espirituals, en particular l'hinduisme i el budisme, i ell sempre afegia, i el pensament secular, també, no? El pensament contemporani, normal, sense cap mena de connotació religiosa, no?
Però que també és una manera de diàleg interreligiós, dialogar amb aquestes realitats. Molt presents a Occident, ara, per cert.
Sí, hi ha el diàleg intrareligiós d'una religió amb si mateixa, interreligiós, de religions amb altres religions, i extrareligiós, el diàleg de les religions amb el món secular, no? I Pàniker practicava tots tres diàlegs a fons.
Uh-huh. Avui ens acompanya Ignasi Moreta, editor de Fragmenta, perquè ha celebrat aquesta editorial als 10 anys. No sé si, per no cansar els oients amb dades, però podem donar algunes dades sobre llibres publicats, col·leccions en aquests 10 anys, que sempre vostè les té molt a l'abast i les pot facilitar.
Sí, més que dades numèriques, doncs alguna fita doncs rellevant, no? Per exemple, hem publicat un llibre de José Tolentino Mendonça, que és un poeta portuguès de primeríssima línia, d'una saviesa espiritual molt fina, molt acurada. Li vam publicar el llibre Petita teologia de la lentitud, no? En un món accelerat, com és el món en què vivim, reivindicar la lentitud, reivindicar la presa de consciència del temps present, del que vivim, del que fem, del que som, de la vida de cada dia, doncs és gairebé contracultural, no? I José Tolentino Mendonça, en aquest llibre, ens introdueix en aquest món de la lentitud, del viure la vida amb un altre ritme, i ho fa d'una manera exquisida, no? I en aquest sentit, per mi, és una fita claríssima de Fragmenta És un llibre breu, àgil de llegir. Evidentment, nosaltres publiquem llibres per un públic ampli i llibres per un públic més especialitzat, no? Un editorial sempre té una multiplicitat d'objectius, cada llibre és un món. Un llibre com el de José Tolentino s'adreça a un públic molt ampli, el pot llegir tothom. Altres llibres doncs, són més especialitzats. Per exemple, aquest any hem publicat un volum de l'obra completa de Pàniker titulat Fe, hermenèutica, paraula, que, evidentment, no és un llibre... si algú no ha llegit mai Pàniker, no és el llibre que jo li recomanaria per començar. No? Sí, un llibre, doncs, per, si algú ja coneix l'obra de Pàniker, aleshores sí, no? Però no és un llibre d'entrada per tots els públics, no? en una primera instància. Anem combinant obres més especialitzades amb obres més divulgadores.
I després llibres d'unes religions i de les altres, és a dir, llibres sobre islam. Uh-huh. Aquí vostès tenen, per exemple, la col·laboració de Dolors Bramont, que és una gran islamòloga, sí. O d'altres musulmans que des de dintre també expliquen aquesta creença, igual del mateix hinduisme, del judaïsme, del cristianisme, del budisme.
Sí, vam començar l'any publicant... Al final de l'any passat ja vam publicar el llibre de Dolors Bramont, sobre islam, l'islam avui. Després vam publicar el llibre del teu germà musulmà, de Didac La Garriga, que és una mirada molt empàtica a l'islam per part d'un convers. Ara, fa uns mesos, vam publicar un llibre escrit per un autor occidental i cristià, com és Pere Lluís Font, titulat Filosofia de la religió, que és un llibre que fa pensar molt en... precisament, què passa amb les diferents religions, com les entenem, no? I hi ha un moment en què Pere Lluís Font diu una cosa molt, molt ben vista. Diu, de vegades anomenem religió a allò de les altres cultures que ens recorda més el cristianisme, no? És a dir, el cristianisme ens fa encunyar la paraula religió, ens fa entendre que la religió és X, i aleshores, quan anem a altres cultures, què és el que més s'assembla a allò que en la nostra cultura representa el cristianisme? Doncs això que li diem budisme o això que li diem hinduisme, no? Però no deixa de ser, el fet mateix d'aplicar això, la paraula religió, no deixa de ser un fenomen de colonització occidental. I crec que Pàniker hi estaria d'acord, no? I Pàniker i Pere Lluís Font, que són dos autors molt diferents, i que segurament discreparien, devien discrepar moltes coses, però en aquest punt crec que estarien d'acord.
Sí, molt interessant tot el que s'ha arribat a publicar en aquests 10 anys, però la vida continua. Per aquest 2018, alguna novetat a la vista que es presenta? Què ens pot comentar, Ignasi Moreta?
Una novetat que em fa molta il·lusió. Anem al cor de la tradició espiritual cristiana, els exercicis espirituals de Sant Ignasi. Un text del qual teníem una traducció catalana de Romà Maria Torelló, molt bona, però que estava esgotada. El que hem fet és incloure'l a la nostra col·lecció Serrats i Clàssics, és una col·lecció de textos bilingües, el publiquem en català i castellà. La traducció aquesta de Romà Maria Torelló, posada al dia, el text castellà original, una introducció de Joan Maria Rambla, un annex de Xavier Meloni i un annex del qual estic molt content, de Roland Barthes, que és una de les grans figures de la teoria i literatura del segle XX, a qui li va interessar molt el text dels exercicis espirituals com a text on es posen en joc tota una sèrie de mecanismes sobre la vida espiritual. I en aquest sentit, doncs, és un llibre que em fa molta il·lusió poder-ne parlar avui.
I tant, doncs, ho celebrem que es pugui presentar, en aquest cas en primícia, sí. encara és aviat, però sí dir que els exercicis espirituals de Sant Ignasi són un text evidentment confessional, però quan vostès fan això a Fragmenta, sempre buscant doncs, el comentari, la crítica, l'empatia dels analistes i també el seu valor històric, fins i tot més enllà de la pròpia religió cristiana.
Clar, per això el text de Roland Barthes, perquè Roland Barthes no és un autor catòlic que presenti els exercicis espirituals com un text edificant, sinó que és un teòric de literatura, laic, imagino que ateu, no ho sé, m'és igual.
Però alhora fascinat
de la cultura i absolutament fascinat per un text com els exercicis on el que està molt bé i el que veu Roland Barthes és que en el mateix text n'hi ha quatre. Hi ha el text literal, que és el que escriu Ignasi pensant en el director dels exercicis, però això genera un segon text, que és el missatge del director dels exercicis a l'exercitant, cosa que genera un tercer text, que és el missatge de l'exercitant a Déu, i un quart text, que és la resposta de Déu a l'exercitant. Quatre textos en un de sol.
Doncs aquesta és una de les novetats. La tindrem aviat, les properes setmanes.
La tindrem les properes setmanes, a final de gener, a totes les llibreries.
Molt bé. I altres que puguin arribar, i evidentment per Sant Jordi, que sempre es posa una mica més les piles, no?
Per resultat.
Un plaer parlar amb Ignasi Moreta, editor de Fragmenta. No sé si, com a desig de bon any, vol comentar alguna cosa o dir algun missatge als nostres oients.
Home, jo animaria, sobretot, a començar el nou any amb ganes de llegir. Llegir ens fa no només més cultes, més erudits, ens fa més savis. Més savis vol dir que tinguem una saviesa per aplicar-la a la vida quotidiana. Una persona llegida és una persona que té una mirada sobre la realitat més profunda, més acurada. Que no oblidem la lectura, que sigui un dels nostres propòsits de l'any, llegir.
Això mateix, bon any de lectura 2018. Gràcies, Ignasi Moreta, editor de Fragmenta, i llarga vida aquesta editorial religiosa i interreligiosa. Que tingui vostè també molt bon any i tot l'equip de Fragmenta. Fins una altra. Adéu-siau.
Moltes gràcies.
Temps de diàleg, un programa interreligiós en una societat diversa. Temps de diàleg, lèxic propi que ens apropa les religions. Arquebisbe, cristianisme. L'arquebisbe és un bisbe que pertany a l'ordre episcopal cristiana i presideix una arxidiòcesi. També se'l pot anomenar metropolità. Llavors fa referència a un arquebisbe d'una província eclesiàstica, que són diverses diòcesis que depenen del mateix metropolità.
Avui el testimoni és David Prades. És fill de Castellserà, a l'Alt Urgell, on viu actualment. És un animador de la fe i entre les seves inquietuds com a creient, en aquest cas com a cristià, és la de composar peces musicals instrumentals amb una inquietud determinada en forma de missatge. Amb el seu darrer treball, Umbilical, ha fet un autèntic cant a l'inici de la vida. Això que esteu sentint és, per exemple, l'inici de les primeres relacions entre mare i fill, quan la vida humana ha nascut. En aquest disc, de la peça primera a la sisena, es parla de l'embaràs, es parla musicalment de l'embaràs i del part. La sisena descriu el part i aquesta, que és la setena, parla de l'inici de la relació afectiva mare-fill, fins que esclata el goig de viure. En parlem i ho comentem amb el mateix David Prades. David Prades és laic, animador de la fe, com dèiem, i té 43 anys. Des de Castellserà ens escolta avui, últim dia de l'any. David Prades, bona tarda, benvingut.
Hola, molt bona tarda, què tal?
Molt bé, bon Nadal i bon any 2018.
Igualment a tots els oients.
Com definiria vostè un umbilical, a banda del que des d'aquí modestament hem intentat dir?
Sí, jo crec que ho has dit molt bé. Umbilical, a molts llocs l'han definit i també ho compartís una mica, seria com una banda sonora de la maternitat i també com un petit homenatge a totes les mares del món, perquè això de ser mare és una cosa molt quotidiana, tan quotidiana, passa desapercebuda, perquè sempre passen, n'hi ha tantes, no?, de naixements, que he volgut centrar una mica el focus amb la maternitat, amb la mare, i amb el nadó, amb el nen o nena. Perquè crec que és un procés realment apassionant. Jo particularment no sóc pare, però he viscut molt de prop la maternitat de moltes amigues, i de ma germana, per exemple, i de molts familiars. Uh-huh. Que era un tema molt, molt interessant per composar.
ens ha semblat oportú dedicar uns minuts a aquest tema coincidint amb el que són les festes cristianes del Nadal. Naturalment, festes molt preeminents a casa nostra i en la nostra cultura, encara que aquest és un programa interreligiós. I és veritat que el cant a la vida el tenen totes les creences, d'alguna manera, oi? Tota la diversitat de la nostra societat, aquest inici.
Sí, sí, molt bé, estic totalment d'acord. I llavors, tota la música és la música per piano, I més o menys ja està seria com una peça de 40 minuts repartida en 12 parts, com molt bé has explicat. En les primeres 6 parts de l'obra pues, parla una mica de l'embaràs, pues, de les coses bones i no tan bones, de la solitud de la mare, també els 3 primers mesos, que a vegades ho podria comunicar però no ho diu. Llavors també em va semblar molt interessant el tema del part, que podria ser la peça número 6, que podria ser la part més potent. Però com explicar un part amb música, doncs més o menys és, bueno, està inspirat en el tema. I després fins a la 12, que seria l'esclat de joia ja del que tot ha anat molt bé, seria la peça número 12, doncs vas desengranant doncs, tota la relació de... Hi ha una nana també pel mig, de la mare doncs, amb la relació amb els primers mesos de vida, els primers anys, fins a 3 o 4 anys seria això, més o menys.
És un autèntic repte, oi, senyor David Prades, explicar el naixement de la vida, o el part, com és el cas d'aquesta peça a la qual vostè es referia, i que ara anirem sentint una mica de fons, expressar-ho amb música, oi, amb les tecles del piano i amb el sentiment del compositor.
Sí, de fet, sí, és com un repte afegit. De fet, bueno, la música en si tampoc moltes vegades també es pot interpretar molt lliurement, però bueno, em va semblar com un repte afegit, intel·lectualment intentar, pues, pues descriure, no? Més que explicar com m'imaginava jo, per exemple, el ventre d'una mare o un part, com havia de ser. He fet que l'obra està feta per piano, però hi ha un sextet de corda també, hi ha 5 veus femenines, 5 sopranos que també són mares, que participen al disc, i bé, cada peça, pues, bueno, he anat agafant elements. Està concretament, hi ha el sextet de corda, pues, sí que toca molt més fort, i bé, quan hi ha l'esclat del naixement, després hi ha el silenci, ja també he afegit sons de, pues, dels líquids amniòtics, del cor del nadó, d'algun plor...
Sí.
Recrear una mica l'atmosfera.
I tant, i tant. Vostè parlava de les veus d'unes sopranos i també d'una mica de plor. La veu no és l'element principal, però déu-n'hi-do el que diu quan hi entra, no? En pocs moments d'aquest disc, però entra molt bé aquesta veu. Avui parlem amb David Prades i estem sentint aquesta cançó del part. Si li sembla, la deixem uns segons, ni que sigui només.
Sí. Molt bé.
Escoltant aquest fragment, senyor David Prades, dona la impressió que es viu una emoció molt gran, oi? El part és un moment de molta emoció.
Clar, costa imaginar perquè no ho podré saber mai.
Efectivament.
Però, i bé, me la imagino com, bueno, vaig parlar molt amb moltes mares que havien fet part, i llavors, bueno, ho he plantejat com un crescendo, no? O sigui, les contraccions van augmentant, va augmentant, hi ha un bombo que va marcant també una mica el pols, fins que hi ha com un esclat del part mateix, vull dir que és del esclat de la vida, i després m'he imaginat com un silenci després de tant espeny, de tant patiment, però d'un repòs absolut, i llavors hi ha com un, després del boom, hi ha un silenci, i llavors apareix el plor de l'infant, i jo crec que és el moment més, és el clímax de l'obra, de fet, perquè és el del tot l'amor expressat amb tots aquests mesos, amb aquest punt culminat. I bé, és la veu, com comentava, pues sí que, apareix poc, però bueno, jo crec que apareix en moments determinants. El disc comença amb un cor de veus, que és que fan el tema principal del disc, que és el tema del nen, que va aparèixer després entrelligat al piano, després apareix amb les diferents peces, va apareixent per allà. Perquè és un disc que seria com una obra de 40 minuts amb diferents parts. O sigui, sí. Es poden escoltar separadament, però l'ideal seria començar des del començament i escoltar els 41 minuts que duré tot seguit.
Sí, doncs un bon exercici que recomanem. Gràcies per haver-nos-ho aclarit, perquè també els que ens escolten puguin fer-ho. Aquest disc està editat. Es troba més informació en el web davidprades@sfinal.com, davidprades.com, i es pot adquirir d'alguna manera? Es pot comprar aquest disc?
Sí, es pot comprar a Amazon. Si poseu al cercador d'Amazon David Prades Umbilical, es pot comprar físicament. I també es pot escoltar a Spotify, o es pot comprar, diguem, es pot comprar digitalment, pues, al Google Play i al Apple també, a l'Apple Music.
Molt bé. Una última pregunta que li volem fer a David Prades, i tot quedant-nos amb ganes de tornar-ne a parlar, tindrem ocasió de fer-ho, és com treballa vostè per fer aquestes composicions? D'on li ve la inquietud i com les elabora? Pel que ens ha comentat, també compta amb l'ajuda de més gent.
Bé, jo sempre, les meves obres m'acostumen a tindre un tema. No és una música molt temàtica, tots els discos anteriors, però sí que em serveix com un fil conductor. I tot va començar una mica, pues, amb el, pues, el típic, que deia, pues, una amiga es va quedar embarassada i pues, em podria sonar una cançó pel nen o un tema, una peça. I aquí va sortir la primera idea, em vaig fer una, després em vaig fer una altra, i després vaig pensar, hosti, pues, i ara posaré el focus a la mare, i vaig pensar, bueno, és un tema que realment dona per fer més d'una composició. I al final va estructurar, pues, tot com una banda sonora, diguem, no? Un procés, pues, seria posar la música amb aquesta etapa de la vida.
No cal que li digui que a Ràdio Estel, que som molt sensibles a la música, ens guardarem amb molt d'afecte aquest treball discogràfic de David Prades. No sé si vol comentar alguna última cosa, tot desitjant-nos bones festes al que queda i bon any 2018, breument, si pot ser.
Doncs res, felicitats a l'emissora, i sóc un agent que m'agrada molt. Tant la selecció musical que feu realment no té competència a les altres emissores.
Gràcies.
I doncs res, pues, felicitar-vos un molt bon any nou i moltes gràcies per l'entrevista.
Gràcies a vostè, David Prades, molta sort. Potser la paraula, com a creient, no és l'òptima. Molts ànims, molt d'encert, i que Déu faci més que nosaltres, com sempre diem, oi?
I tant. Moltes gràcies.
Una abraçada, bon any, i ens acomiadem amb una de les peces que van cap a l'esclat del goig de viure, la número 9 en aquest cas. Adéu-siau.
Molt bé. Adéu-siau, bon any.
Hem començat el programa recordant-vos que el temps, de fet, no té fronteres, sinó que som els éssers humans els qui les hi posem. Però ens serveixen de referència, i és per això que en un dia com avui, a banda de seguir desitjant-vos bones festes de Nadal, us desitgem, sobretot, un molt venturós, feliç any nou 2018. Sempre diem que sigui millor que l'actual, que sigui igual. Potser no són justes les comparacions. Amics oients, bon 2018, i us recordem que avui, de 9 a 12, la selecció musical dels números 1 dels últims 500 anys. Temps de diàleg s'acaba aquí. L'any vinent, diumenge 7 de gener, ens tornem a trobar a les 6 aquí a la sintonia de Ràdio Estel. Salutacions del Toni Huguet a les vies de so, i de qui us parla, l'Ignasi Miranda. Adéu-siau.
Temps de diàleg.